L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de benvinguda de qui us parla, Domènec Ramal, en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts 17 de novembre, com cada dia introduïm aquesta crònica de l'actualitat a ritme de titulars, un temps d'informació que avui obrirem parlant del govern municipal de l'Ajuntament de Deltebre, que portarà al ple unes ordenances fiscals aplicant per primer cop la màxima del que qui menys pugui, menys pague. Comença el desplegament del nou concurs del transport sanitari integrat amb 25 noves ambulàncies. Noves ambulàncies de les Terres de l'Ebre que incorporen un cardiocompressor i monitors i respiradors d'última generació. El govern de la Generalitat defensa que el model gironí de la Nacional 2 beneficia els camioners i nega que se'ls criminalitze. El director general d'Infraestructures de Mobilitat insisteix que cal aplicar immediatament el desviament bonificat de la Nacional 340 cap a l'autopista. Per la seva banda, Esquerra Republicana se suma a les reivindicacions dels veïns de la Nacional 340 i reclama la gratuïtat de l'autopista. El candidat d'aquesta formació al Congrés a les properes eleccions, Gabriel Rufián, critica la construcció de rotondes a alguns punts negres de les Terres de l'Ebre. A l'Aldea, la regidoria de Medi Ambient engega el servei de recollida de restes de poda. També des de fa uns dies són en marxa al municipi Aldea les obres del carril bici cap al Col·legi Maria García Cabanes. Un pessebre de 6 metres de longitud o un altre d'un pam i mig seran algunes de les atraccions de la Fira de l'Oli. Santa Bàrbara presenta aquest cap de setmana en el marc de la Fira una exposició de pessebres. I després de la derrota del passat diumenge, el nou entrenador del club de futbol Amposta, Albert Company, creu en el potencial dels jugadors ampostins per treure un bon resultat al camp del Jesús i Maria. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida ampliem aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el recorregut informatiu de la jornada a Deltebre. El govern municipal d'aquell ajuntament portarà al plenari unes ordenances fiscals aplicant per primer cop la màxima que qui menys pugui, menys pague. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El plenari de l'Ajuntament de Deltebre portarà avui la nova proposta d'ordenances fiscals duta a terme pel nou equip de govern. Una proposta d'ordenances que té en compte el context social i econòmic actual i que presenta ajuts compensatoris per a les famílies més desfavorides a partir d'unes noves bases socials. Entre les novetats més rellevants d'aquestes ordenances destaquen, per exemple, la nova tarifa de les escombraries que aquesta vegada, en lloc de tenir una quota fixa de 140 euros per a tothom, oscil·larà entre 100 i 180 euros depenent del nombre d'habitants de la casa i dels metres quadrats. Així com també la incorporació d'una tarifa social per al consum d'aigua, amb la qual les famílies més desafavorides pagaran molt menys, la rebaixa d'un 10% en les escombraries dels comerços i la inclusió d'una taxa pels habitatges desocupats i en construcció, així com una nova taxa de salubritat pública per al tractament del mosquit. L'alcalde de Deltebre destacava que per primera vegada a la història de l'Ajuntament de Deltebre es presenten unes ordenances fiscals que contemplen ajuts per a la ciutadania que més ho necessita en funció de les seues condicions econòmiques i socials. Lluís Soler.
Estem pràcticament a final d'any, per tant a final d'any és quan s'aproven les ordenances fiscals i les ordenances fiscals és el que mesura la capacitat tributària i l'esforç fiscal de la ciutadania per a l'any 2016. Unes ordenances fiscals que en la trajectòria que ens ha caracteritzat durant aquests últims 8 anys a l'oposició a l'Ajuntament de Deltebre pues, provoca que no poden ser unes ordenances fiscals de copiar i pegar. Per què? Pues, perquè durant 8 anys hem estat reivindicant una sèrie de coses que ara, liderant el govern municipal de Deltebre, pues, diria molt malament que no les canviessin. Per tant, les canviem. Les canviem, que són canvis que aniran continuats, que any rere any pues, anirem fent els estudis de camp necessaris per anar millorant encara més les ordenances fiscals, però en els pocs mesos que hem tingut, el que fem que és apliquem allò que toca en moments de crisi, que qui menys pugui, menys pagui. Apliquem criteris ponderats sense capacitat econòmica i del resultant, en funció de la capacitat econòmica, qualsevol família pot vindre a l'Ajuntament i demanar l'ajut compensatori per en aquell tribut. I això no només en les mesures, sinó en tot. En l'IBI, en l'IBI rústec, en la taxa de salubritat pública, en la taxa d'escombraries, en la taxa de llicència d'activitats comercials, en l'impost de construccions, en tot el que és serveis essencials.
La mateixa sessió ordinària de ple municipal d'aquesta nit, a banda de les ordenances fiscals, portarà a votació deixar sense efecte i tornar a iniciar la resolució del contracte que va comportar el tancament del complex esportiu municipal en l'anterior mandat i també debatrà una proposta d'alcaldia que reclama la realització d'actuacions urgents i també estructurals per al futur per posar fi a la problemàtica d'accés a la bocana del riu Ebre. Per això, si s'aprova, s'habilitarà una partida per a realitzar una acció d'urgència a la bocana.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutel.
Avui dimarts el sistema d'emergències mèdiques estrena a les Terres de l'Ebre 25 noves unitats de transport sanitari integrat. Les dotacions han estat renovades en el marc del desplegament del nou concurs adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses EGARA. En concret són 21 ambulàncies de suport vital bàsic, 3 de suport vital avançat i un vehicle d'intervenció ràpida. Les ambulàncies són de canvi automàtic, duen il·luminació LED i un PC embarcat per a la comunicació. L'ordinador disposa d'un navegador amb programació específica per a emergències. S'ha actualitzat tota l'electromedicina amb grans novetats com el nou equipament monitor, un cardiocompressor i un respirador d'última generació. També s'han ampliat els sistemes que milloren els trasllats pediàtrics. A partir d'aquest dimarts, per tant, la nova flota d'ambulàncies al territori donarà servei principalment a les Terres de l'Ebre, però també als territoris de proximitat, atenent a més de 200.000 ciutadans. El Servei d'Emergències Mèdiques centralitzarà la gestió del transport sanitari públic de tota Catalunya. Fins a l'actualitat, el transport no urgent era coordinat pel CatSalut i el transport urgent pel Servei d'Emergències Mèdiques. El canvi pretén millorar la coordinació entre les dues modalitats de transport, l'ús dels recursos i la gestió dels mateixos. Amb aquest replantejament, el model ha replantejat la necessitat i els fluxos sanitaris de cada territori. Una notícia, la de la posada en marxa d'aquestes noves ambulàncies a les Terres de l'Ebre, de la qual des d'Alcanar es felicitava el regidor de Salut a l'Ajuntament Canareu i també membre de la plataforma que en el seu moment va lluitar pel manteniment del servei 24 hores de l'ambulància a Alcanar. Jordi Bord.
Bé, avui matí a les 8 del matí ha començat la nova empresa adjudicatària del servei de transport sanitari urgent Alcanar, i com havíem anat lluitant, reivindicant, no?, durant tot aquest temps, finalment avui ha començat allò que tant desitjàvem mantindre, que era el servei de 24 hores d'ambulància a Alcanar. Per tant, crec que és un moment d'alegria, i ja en aquest cas també des de la regidoria de Salut i també, evidentment, de l'Ajuntament d'Alcanar, és un moment de molta alegria i també és un moment de lloar especialment la tasca que ha fet la plataforma en defensa del servei d'ambulància a tots i totes els que han lluitat per mantenir aquest servei bàsic i, evidentment, felicitar també a tots els veïns i veïnes d'Alcanar, recordant totes aquelles signatures, vora les 2.500 signatures que en el seu moment van fer, totes les reivindicacions d'assemblees que es van fer per a mantenir aquest servei tan bàsic, i també pues, agrair, no?, en aquest cas, a la part del govern de la Generalitat també, que ha atès a les nostres reivindicacions i en aquest cas pues, hem pogut mantenir aquest servei. Per tant, trobo que avui, després de més d'un any de lluita, perquè vam començar el juny del 2014, pues avui s'ha fet realitat, no?, en aquest cas positivament, la nostra reivindicació, la reivindicació que en aquell moment també va posar l'Ajuntament, no?, defensant aquest servei, i a través dels veïns i veïnes, i especialment de la plataforma, que vam lluitar per mantenir aquest servei. Per tant, crec que és un dia no per a recordar positivament.
La renovació de la flota d'ambulàncies ha permès que les noves unitats de transport urgent siguin totes de color groc. Això ha facilitat la retolació que s'ha fet amb l'estampació de vinils i de manera harmonitzada amb la resta de cossos d'emergències. Això reduirà costos en les reparacions de possibles ratllades i cops. D'entrada, ha permès un estalvi de fins a 2.500 euros per unitat, que sumat a d'altres ajustos ha comportat que el pressupost de licitació del CatSalut per al concurs del transport sanitari integrat a Catalunya es mantingui en 214 milions d'euros anuals. Les noves ambulàncies de les Terres de l'Ebre incorporen millores en la il·luminació, la climatització i la comunicació, i s'ha actualitzat tota l'electromedicina. Entre les novetats destaca, per una banda, el nou equipament monitor que, com explicava la metgessa del SEM, Sònia Jiménez, de la unitat de Roquetes, incorpora millores molt importants en l'assistència que el converteixen en una petita unitat UCI mòbil amb tot allò necessari per mantenir el pacient en vida. Entre d'altres, permet desfibrilar els pacients o donar descàrregues si el cor no funciona prou bé, mesura l'estat de la sang, l'oxigen i garanteix una monitorització completa d'adults i nens amb el mateix aparell. És desmuntable, regula automàticament el contrast de la pantalla segons la intensitat de la llum que li arriba i és molt més lleuger que els antics monitors, pesa fins a 5 quilos menys. Una altra de les grans innovacions és l'aparell Lucas, un cardiocompressor que fa mecànicament el massatge cardíac en la reanimació cardiopulmonar. La màquina exerceix amb una pressió i un ritme constant la compressió toràcica, no es cansa i permet alliberar d'aquesta actuació un dels professionals. Per últim, les noves ambulàncies incorporen un respirador d'última generació, han ampliat els sistemes de retenció, mobilització i immobilització infantil, duen nous matalassos de buit i noves fèrules de Kendrick, entre d'altres. L'ambulància en si és tota una novetat, destaca la metgessa. Les noves unitats incorporen molts canvis en la distribució del material, té un espai més reduït que les anteriors, però ofereixen més estabilitat i insonorització en la cabina de trasllat. Per als tècnics que les conduïxen, també hi ha millores en vehicles de canvi de marxes automàtic i un ordinador a bord que incorpora un navegador que busca la ruta més ràpida en qualsevol via, independent del sentit de la marxa. És una opció del programa GPS específica per a emergències i mostra automàticament informació actualitzada del lloc de l'incident i de l'estat del pacient. Com remarca el coordinador territorial del Servei d'Emergències Mèdiques a les Terres de l'Ebre i Tarragona, Alfonso López, la diferència tecnològica amb les antigues ambulàncies és enorme. Teníem ambulàncies des de fa 11 anys i ara tenim ambulàncies del 2016. Viurem, diu, d'una altra manera les comunicacions, la transmissió de dades, l'ús d'internet, les connexions amb la història clínica, etc., apuntava. Per últim, López explicava que s'han replantejat també les ubicacions, l'accessibilitat i la mobilitat de les bases i la protecció de les ambulàncies i es vol potenciar l'assistència dels pacients in situ, complementant-la amb la implantació al territori d'un vehicle d'intervenció ràpida integrat per un metge i un tècnic d'emergències sanitàries que dona celeritat a la intervenció i valoració del facultatiu. Aquests vehicles estan donant molt bons resultats a la zona del nord d'Europa i ha tingut també resultats òptims en els 6 mesos que fa que s'ha desplegat a la ciutat de Barcelona. El VIR, el vehicle d'intervenció ràpida, tindrà la base a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, perquè s'ha avaluat que des de Reus fins a l'aldea no hi ha cap ambulància de suport vital avançat integrades per un TES i un infermer o metge. El nou contracte manté el nombre de vehicles que presten servei i també tots els llocs de treball. S'augmenta fins i tot el nombre d'hores en un 5,29% i es preveuen noves contractacions de personal. El període de vigències és de 6 anys, prorrogable fins a un màxim de 10. En aquest sentit, el coordinador territorial del SEM ha rebutjat que els canvis en alguns serveis nocturns suposen una pèrdua de l'assistència al territori. Demostrarem, diu, que el nou model és millor que l'anterior. Necessitarem, això sí, uns dies perquè es veigui, però assegura que la millora s'acabarà notant.
L'informatiu inútil.
El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores, ha defensat fermament que el desviament del trànsit pesant, sobretot el de llarg recorregut de la carretera nacional 340 a l'autopista, a l'AP7, beneficia els camioners i rebaixa l'estrès en la circulació, un estrès que acaba derivant habitualment en accidentalitat. Flores nega que la mesura criminalitzi els transportistes i assegura que la seva aplicació a la Nacional 2 a Girona ha acabat beneficiant un total de 6.000 camions. camioners. Hi ha estudis, diu, que demostren que això és beneficiós i creiem que és una mesura que s'ha aprovat satisfactòriament a Girona i que pot implementar-se perfectament i a curt termini a les Terres de l'Ebre. Sobre l'alliberament dels peatges que reclama el moviment veïnal, el director general d'Infraestructures en recorda que no s'aplica a cap territori i que és una opció que obri un llarg debat que no fa ràpida l'aplicació. Xavier Flores.
La presa és gratuïta totalment, no crec que sigui una qüestió, no hi ha un altre territori que s'hagi fet en aquest sentit i creiem que és una qüestió que tindria una discussió molt més llarga. Creiem que ara hi ha una solució immediata, la solució immediata, o en qüestió d'un parell de mesos, podria ser volcar els camions sobre la carretera. Això s'ha mostrat eficient, s'ha mostrat eficaç i creiem que hem d'aconseguir aquesta mesura ja.
Com anteriorment comentàvem, Xavier Flores apunta que els camioners de llarg recorregut surten beneficiats si circulen per l'autopista.
Es prohibeixen els camions en el sentit dels camions que venen a un destí, a Terres de l'Ebre, etc. La prohibició el que es fa és que els camions de llarg recorregut són els que han de passar per dins de l'autopista. Un camió que de València hi vagi a Alemanya té poc sentit que circuli per una carretera comercial. I és que a més estem convençuts que és més barat per ells, amb els descomptes que se l'aplicaria. Uns descomptes del 35% o del 50% que demostren, que tenim estudis fets per la universitat, que demostren que fins i tot per als camioners això és beneficiós. En aquest sentit, creiem que és una mesura que s'ha aprovat satisfactòriament a Girona i que pot implementar-se perfectament en un curt termini a Terres de l'Ebre.
Un Xavier Flores que nega també que se criminalitzi els transportistes.
No estem aquí, s'ha de recordar, no estem criminalitzant a ningú. El que són unes dades que són reals. La N2 a Girona teníem 14 accidents mortals com a mitja durant els darrers 5 anys, cada any, 14 morts, i a partir de que es va aplicar la mesura va passar un. I no perquè la culpa dels accidents sigui dels camioners, sinó perquè els camioners provoquen que hi hagi una circulació molt més estressada, si em permeten, en el sentit de que la gent vol avançar, la gent es veu frenada i després vol aprofitar, etc. No? No estem criminalitzant en cap cas els camioners, i això sempre els hem dit a ells. És una qüestió de que, evidentment, una carretera convencional com és la N340 no pot suportar sense produir, sense afegir un estrès que no s'aguanta, que al final es plasma en una accidentalitat.
Xavier Flores feia aquestes declaracions en el marc de la seva participació en la jornada de mobilitat que es celebrava al campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili a finals de la passada setmana. Des d'allà, Flores va mostrar el suport de la Generalitat a les peticions dels alcaldes de la Nacional 340 després que Foment hagi posposat al mes de gener l'aplicació del model gironí de la Nacional 2, el desviament obligatori amb bonificacions dels camions per reduir el col·lapse i l'estrès que patix la via amb un trànsit mitjà de 15.000 vehicles pesants diaris. La jornada de mobilitat de les Terres de l'Ebre es va encetar amb una exposició de la línia de mobilitat del Pla Estratègic per a l'empresa i l'ocupació de les Terres de l'Ebre. Tal com va destacar el ponent, Josep Pinyol, de la Fundació Universitat Rovira i Virgili, les Terres de l'Ebre han d'aprofitar la seva ubicació per implementar les millores que detalla el pla. Fins a l'actualitat no s'ha aprofitat el posicionament de vèrtex del corredor de l'Ebre, pas de l'arc mediterrani i enclavament d'una megaregió de Cruïlla entre tres comunitats autònomes i les infraestructures ebrenques s'han desplegat en clau exterior i sense vertebració interna. El pla prioritza certes inversions infraestructurals terrestres i ferroviàries. A la carretera el pla ja plantejava fa 2 anys quan es va redactar una rebaixa del peatge de l'AP7 com a alternativa temporal a la no disponibilitat de l'autovia de l'A7 i sempre prioritària a la continuïtat de la construcció de la mateixa autovia. La resta de la planificació policèntrica inclou el desdoblament de la carretera C12 en el tram Tortosa-Vinallop i amb continuïtat cap a Amposta i la millora d'altres trams de la C12 com a eix vertebrador, sobretot entre Flix i Maials. També s'assenyala la millora del ferm a la Nacional 420 entre Móra d'Ebre i Falset i la construcció de les variants de Gandesa i Corbera d'Ebre. En el sistema ferroviari, la principal prioritat és la millora dels serveis de l'estació de l'Aldea com a node estratègic territorial i la consolidació consolidació de les línies R15 i R16, tot plegat lligat a la gestió integrada dels serveis de transport públic. I parlant encara de l'actualitat que genera la Nacional 340, avui hem de fer esment també que el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés a les properes eleccions espanyoles del 20 de desembre, Gabriel Rufián, criticava aquest passat diumenge la manca d'infraestructures a Catalunya des de la Nacional 340 a l'alçada de l'Ametlla de Mar, un punt negre de la xarxa viària. Gabriel Rufián, acompanyat dels alcaldes dels municipis de la Nacional 340, assegurava que cal dignificar i acabar amb aquesta situació indecent. En el Dia Mundial de les Víctimes del Trànsit, en Rufián lamentava les 16 víctimes mortals que s'han registrat a la zona fins ara i criticava que la solució de l'Estat sigui construir rotondes. El candidat republicà al Congrés apuntava que la construcció de rotondes al seu pas per les Terres de l'Ebre de la Nacional 340 dificultarà el trànsit de camions i abocarà la gent a carreteres classistes, concretament a l'autopista de peatge, a l'AP7. Gabriel Rufián.
El que no vol és la solució que es planteja, que és posar rotondes. Això potser el que fa és dificultar el trànsit puntual de camions, però també el que fa és abocar la gent a carreteres de pagament, a carreteres classistes, com l'AP7.
En aquest sentit, la formació republicana Esquerra ha reclamat que s'aixequen barreres a l'autopista com a solució immediata. Dimecres passat, recordem, Foment va aplaçar per a després del 20 de desembre, per a després de les eleccions generals, el desviament de camions de la Nacional 340 a l'AP7. Segons Rufián, aquesta és una solució en clau electoralista, remarcant també que la gent de la zona n'està farta. Volem deixar de tindre un estat en contra, apuntava Rufián, que reivindicava també la necessitat de tindre un estat a favor. Quina millor manera hi ha que tindre un estat propi? Es preguntava el cap de llista republicà. Que la República Catalana dignifique i sigui més decent per la gent i per a la xarxa vial, concloïa Rufián, que considera que actualment hi ha dos estats amb dues concepcions de la xarxa vial completament diferents. El candidat d'Esquerra al Congrés recordava que a la 340 hi circulen més de 17.000 vehicles diaris, entre els quals hi ha molts camions, i que la majoria de víctimes mortals en els accidents en aquesta via són per xocs frontals. Per la seva perillositat, Rufián considera que la Nacional 340 ha de ser només una carretera local.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Anem ara cap a l'Aldea, ho fem per destacar un parell de qüestions de l'actualitat que ens arriben des d'aquell municipi. La primera ens porta a parlar de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament Aldea, que ha posat a l'abast de tothom un nou servei exclusiu per a tots els veïns del municipi a la deixalleria de l'Aldea. Des d'aquest mes de novembre ja es pot utilitzar el servei de recollida de poda amb la instal·lació d'una caixa de recollida a l'abocador. Aquest servei no es podia fins ara realitzar a la població i els pagesos i jardiners s'havien de desplaçar fins a la planta de transferència EDAFO de Camarles, a més de ser un servei de pagament. Amb la instal·lació d'aquest nou servei ja es podrà disposar del servei de recollida de poda, a més de manera totalment gratuïta. Encara des de l'Aldea hem de dir també que des del passat dimecres 11 de novembre són en marxa les obres del carril bici que comprèn un tram del carrer Sindicat, des del carrer Sant Genís fins al col·legi Maria García Cabanes. Amb aquesta obra, els dos col·legis de la població disposaran d'una via ciclista per poder-hi accedir. L'obra la realitza l'empresa Canal Delta SLU. Començava amb el procés d'enquitranament i té un pressupost d'actuació de 22.687 euros, un nou servei per al municipi de l'Aldea que ve a cobrir les necessitats, en este cas, de molts dels alumnes que diàriament es desplacen al col·legi en bicicleta. I de les qüestions i l'actualitat de l'Aldea, on anem cap a Santa Bàrbara, i en este cas ja amb la mirada posada en el proper cap de setmana, hem de destacar que un pessebre de 6 metres de longitud o un altre d'un pam i mig seran algunes de les atraccions de la Fira de l'Oli. Santa Bàrbara presenta aquest cap de setmana una exposició de pessebres en el marc del recinte firal. Se'n podran veure una desena i han estat confeccionats al taller organitzat per les dones planeres. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
Una de les novetats que presentarà enguany la Fira de l'Oli, que celebrarà aquest cap de setmana a Santa Bàrbara, serà la instal·lació d'una tercera carpa amb la intenció de crear cada any un espai temàtic diferent que complementi l'esdeveniment. Enguany, tal com ja vàrem avançar fa uns dies, aquest espai estarà dedicat a la tradició pessebrista amb una gran exposició de pessebres artesanals confeccionats per mestresses de casa del nostre poble al taller organitzat per l'Associació de Dones Planeres baix la direcció de Maribel Cavaller, qui juntament amb la seva germana Alina han convertit la seva afició a les manualitats en la satisfacció de muntar per aquestes dates i a títol personal un pessebre gegant elaborat pràcticament tot amb material treballat per elles mateixes. Maribel explicava a la Plana Ràdio que en aquesta nadalenca exposició es mostrarà el treball realitzat les darreres setmanes per les alumnes del taller, una desena de pessebres de diverses tipologies i mides. De fet, es podrà veure des d'un pessebre gegant que fa 6 metres fins a un de mini d'uns 30 centímetres.
Sí, 9 o 10, ara ben bé exacte no t'ho puc dir, no. El més gran, com t'he dit abans, doncs potser farà... Bueno, si posava el meu, faria uns 7 metres, però el meu sencer no el podré posar perquè jo el volia arreglar i el vaig desmuntar una mica i ara ja no he tingut temps de tornar-lo a muntar. Només es posaré un parell de peces del meu. El meu fa 7 metres, que és el més gran de tots. Però després n'hi ha un que en fa 6, de 4 també n'hi ha, i 2 metres, el més petitet, poso un pam i mig, una cosa així.
A banda dels pessebres, en aquest nou espai temàtic que estarà obert durant els dies i horaris de la fira, també s'hi podran trobar i comprar una gran diversitat de productes nadalencs.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació del temps, tractem avui qüestions esportives, qüestions que encara deriven de la jornada futbolística del passat cap de setmana. I és que després de la derrota del passat diumenge, el nou entrenador del Club de Futbol Amposta, Albert Company, creu en el potencial del seu equip, en el potencial dels jugadors ampostins, per treure un bon resultat en el proper partit de Lliga a la Primera Catalana. El derbi davant el Jesús i Maria i, a més, al camp de l'AUB. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Després de la derrota per la mínima 0-1 el passat diumenge a l'estadi municipal, el Club de Futbol Amposta prepara ja un nou partit. Serà el duel en rivalitat en el Delta de l'Ebre davant del Jesús i Maria. El nou entrenador de l'Amposta, Albert Company, ha analitzat la derrota i es prepara per en aquest partit. L'escoltem.
Bé, hem estat analitzant la derrota d'aquesta setmana i creiem que tot i perdre el camí és el correcte, és el que hem elegit. Volem jugar d'aquesta manera a futbol i crec que tenim els jugadors adequats i el potencial de la plantilla per a desenvolupar-ho. Però evidentment som conscients del camp on anem, un camp molt petit, un equip molt fort que juga un futbol molt directe, som molt físics i llavors haurem de fer petites modificacions per adaptar-nos a tot això.
L'Amposta està preparant aquest partit que ha despertat gran expectació a les Terres de l'Ebre per la rivalitat entre els dos clubs del Delta de l'Ebre. El Club de Futbol Amposta intentarà traure els 3 punts que són vitals per sortir de la zona de descens de la Primera Catalana.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A partir del cap de setmana, justament migdia tarda de dissabte pel Pirineu, ens arriba el front i de cara al vespre, a la nit de dissabte, arribaria la resta de Catalunya. És un canvi sobtat. Compte aquest canvi de dissabte al Pirineu, que farà baixar ràpidament les temperatures, entrarà fort el vent del nord i, per tant, és una situació de cert perill o risc a alta muntanya, comparat amb tanta bonança que està fent darrerament amb aquests rècords de calor que hem tingut l'última setmana. Tarda amb sol, avui no passa res, la boira es manté ferma al Pla de Lleida i les temperatures que no canvien. Als llocs amb sol, temperatures de 17, 18, 20 graus, fins i tot 22, 23 a les comarques de Girona, també a l'àrea del Maresme, i en canvi, als llocs afectats per la boira, és el cas de Lleida, de dia no passaran de 10, 12, 13 graus, si arriben, moltes podrien quedar per sota dels 10 graus. També sol a tot el País Valencià i les Illes Balears, algun nuvolet, sud de Mallorca, Eivissa, Formentera, algun de prim aquesta tarda també, igual que al nord del Pirineu de Lleida a la zona doncs, del País Valencià, i aquest és el canvi. Aquest és el canvi de dissabte. Dissabte no és que baixin molt les temperatures, ho notarem diumenge i dilluns, que és quan més baixarà, i arriba la neu, que pot començar més de 2.000 i arribar per sota de 1.000 metres dissabte a la nit. Per tant, compte amb aquest canvi de temps.
Mirant cap al cel, amb la previsió del temps, un dia més arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts, 17 de novembre, temps d'informació elaborat a partir de la col·laboració de les emissores municipals associades a EMUTE i dels seus serveis informatius, un temps presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Fins a la propera. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. EMUTE.